Des de la decisió del Tribunal Constitucional d'aturar la reforma del Poder Judicial. Cristina Cantal.
Pedro Sánchez ha advertit Alberto Núñez Feijóo que tot i els seus intents per emmudir el Congrés, la cambra parlarà alt i clar. El líder dels populars, per la seva banda, ha reptat el president espanyol a convocar eleccions.
El señor Feijóo lleva 9 meses en la política nacional. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales. Ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto.
El Parlamento va a hablar, que hable de verdad y que hable el Parlamento de toda España. Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad.
La Diputació de Barcelona llença un pla de xoc amb 50 milions d'euros més del seu pressupost per reduir la factura energètica dels ajuntaments de la província.
Cada municipi podrà reduir el cost energètic en 35 milions d'euros anuals. El diputat d'Acció Climàtica, Xesco Gomar, explica que amb l'ampliació pressupostària es podran cobrir tots els projectes presentats pels ajuntaments.
Estem parlant en xifres d'una inversió de 120 milions d'euros en 3 línies de projectes molt bàsiques, que són la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la instal·lació de calderes de biomassa i la renovació de l'enllumenat públic canviant el vapor de sodi a llum LED. Un estalvi a la factura del municipalisme de la província de 35 milions d'euros.
Més de la meitat de la població reclusa a Catalunya pateix una malaltia mental, una xifra que és 7 vegades superior a la població general.
Ho revela un estudi de la Fundació Justícia i Pau. La seva coautora, Núria Sastre, adverteix que en molts casos s'estarien vulnerant els drets humans.
Si ja és discutible que els interns i internes a les presons gaudeixin de tots els drets humans, encara és molt més discutible i problemàtic les persones que pateixen patologies mentals. La seva capacitat de comprensió, reacció i gestió és molt inferior. Automàticament aquestes persones queden en situació d'inferioritat.
Els Mossos d'Esquadra tornen a detenir el presumpte segrestador d'una dona a les Fonts per un altre delicte similar.
El jutge el va posar en llibertat condicional, però se'l considera l'autor dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i temptativa d'agressió sexual d'una altra víctima.
Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Els Mossos d'Esquadra tornen a detenir el presumpte segrestador d'una dona a les Fonts per un altre delicte similar. L'home de 35 anys ha estat arrestat aquest dimecres a 1:00 a.m. pels agents de la comissaria de Terrassa. Se l'acusa dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i tentativa d'agressió sexual.
En cultura, tot a punt pel lliurament d'aquí menys d'una hora dels Premis Zircòlica, els guardons que reconeixen els millors espectacles i artistes del món del circ.
La gala al Mercat de les Flors de Barcelona ha exhaurit totes les entrades. Hi ha 33 nominats i, com explica el responsable dels Premis Vicent Llorca, es vol donar visibilitat al circ integrador.
Aquest any volem fer una menció especial o un reconeixement cap al col·lectiu MUR, que treballa amb persones amb discapacitat i diversitat funcional, i tindrem l'oportunitat de veure 2 espectacles, 2 números, 2 atraccions de circ, una de malabars i una d'equilibris amb humor.
I en esports, el Lleida Esportiu ha destituït l'entrenador Pere Martí i Joan Barberà.
El club de la capital del Segrià ho ha comunicat en el dia d'avui. La mala dinàmica del conjunt lleidatà, la segona federació de futbol, que s'ha situat en zona de descens després de 2 derrotes seguides, n'ha motivat la destitució.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores encara mantindrem aquestes boires que han estat persistents durant el matí, que no s'han acabat de trencar i encara es mantenen cap al nord de la depressió central. I així continuarem tenint el cel ennuvolat i emboirat durant aquesta tarda en aquest sector. També cal dir que de cara al final del dia es formaran intervals de núvols més baixos i compactes cap a la cara nord del Pirineu, on el cel quedarà més tapat i, a més, no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble. De cara als propers dies, continuarem amb la mateixa tendència de boires matinals extenses i denses que es mantindran en algun sector, sobretot cap al nord de la depressió central, i, en canvi, la resta del país dominarà l'ambient assolellat i tot plegat farà que hi hagi una temperatura ben diferent entre els llocs amb boira on l'ambient serà fred i, en canvi, cap a la resta, on durant les hores centrals del dia la temperatura serà més agradable, especialment als punts del litoral i prelitoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. El trànsit encara complicat en alguns punts. De moment, sobretot, destacar la C31 a la zona de Vilanova i la Geltrú. Hi ha hagut un accident i la via s'ha tallat en els dos sentits de la marxa per acabar de retirar els vehicles. Això ja fa una estona, per tant, seguim parlant d'uns 2 quilòmetres de cues en cada sentit de la marxa en aquest punt. De l'autopista AP7 també hi ha hagut una topada, un accident a prop del Papiol, tocant a Sant Cugat, hi ha un carril tallat, es mantenen aturades d'uns 2 quilòmetres en aquest punt de l'AP7. I a la resta, el volum de trànsit a aquesta hora de la tarda, especialment destacar l'entrada pel Baix Llobregat de la B23 entre Molins i la Diagonal, de forma intermitent, i també l'autovia 2 entre Sant Feliu i Cornellà. En aquest cas de la C60, l'actitud amb retencions en un tram destacable a la zona d'Argentona, en sentit Mataró, i també l'entrada per la C33 i la C58, les dues molt plenes, entre Montcada i el nus de la Trinitat. És tot, bona tarda.
El nostre Nadal, els galets...
A l'Escudella.
Els pastorets...
Al teatre.
A la Barcet.
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta,
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any.
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques. El caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer cara a cara al Senat entre el president del govern espanyol i el líder de l'oposició des de la decisió del Tribunal Constitucional d'aturar la reforma del poder judicial. Pedro Sánchez ha advertit a Alberto Núñez Feijóo que, tot i els seus intents per emmudir el Congrés, la cambra parlarà alt i clar. El líder dels populars, per la seva banda, ha raptat el president espanyol a convocar eleccions.
Tot plegat mentre a aquesta hora està reunit de nou d'urgència el ple del Tribunal Constitucional per decidir si estima o no el recurs presentat pel Senat contra les cautelaríssimes que demana el PP per aturar el ple de dijous referent a la reforma del propi Alt Tribunal. El Senat va decidir aquest dimarts presentar aquest recurs de súplica i també va decidir mantenir aquest dijous el debat i la votació de la reforma del Codi Penal, però sense les esmenes que afecten el Tribunal Constitucional. Si l'Alt Tribunal fes cas al Senat i revoqués les mesures cautelaríssimes, aquest dijous es podrien votar aquestes esmenes, però la relació de forces dins del ple fa pensar que això no passarà.
Mentrestant, tornant al Senat, com dèiem, aquest cara a cara entre Sánchez i Feijóo ha servit un cop més per mostrar les posicions enrocades de tots dos líders, David Amador.
Així és, Lali. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantenen la tensió per la reforma del poder judicial en un cara a cara crispat al Senat. Sánchez ha acusat Feijóo d'haver aconseguit emmudir les Corts.
El senyor Feijóo lleva 9 meses en la política nacional. 9 meses. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales. Esa es la gran aportación del Partido Popular de Feijóo. Enmudecer a las Cortes Generales. Ustedes lo están intentando, pero a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto.
Al seu torn, Feijóo ha criticat les sessions, segons ell, als independentistas, i ha demanat de nou la convocatòria d'eleccions general.
Si usted quiere, nos volvemos a encontrar, porque estábamos de acuerdo antes de las elecciones, y eso es lo que se sometió a las elecciones. Y por tanto, señoría, dado que el Parlamento va a hablar, que hable de verdad, que hable con intensidad, y que hable el Parlamento de toda España, que es el conjunto de los españoles. Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad.
La sessió de control al Senat ha començat a les 4 de la tarda abans que en aquests moments s'estigui reunint de nou el Tribunal Constitucional per resoldre les al·legacions que ha registrat el Senat.
Gràcies, David. Tot plegat quan s'espera que demà el PSOE i Podem registrin al Congrés una proposició de llei per renovar el poder judicial després d'aquest bloqueig interposat pel Tribunal Constitucional. Justament aquesta via és la millor en opinió de jutgesses i jutges per la democràcia. Ho ha explicat la portaveu d'aquesta associació a Catalunya, Maria del Prado Escoda, que alhora ha criticat la falta de visió institucional dels magistrats del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Constitucional per ser incapaços de votar candidats no afins. Maite Polo.
La via de l'esmena no era la correcta, sinó la proposició de llei, tot i que serà més lenta perquè el govern de Pedro Sánchez haurà de buscar el consens dels grups parlamentaris per tirar endavant la renovació del poder judicial. És l'anàlisi que ha fet a la xarxa la portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, Maria del Prado Escoda, que ha apuntat la solució per desencallar la situació. Reduir la majoria requerida per nomenar els nous jutges perquè són incapaços, ha dit, de votar algú que no tingui la seva ideologia.
Una de dos. O posen sentit institucional i són capaços de tenir aquella visió més enllà de votar els seus o votar aquelles persones que són més properes, que tenen una manera de fer semblant a la seva, o se reforma la norma per a que aquesta majoria més elevada sigui inferior. Per tant, segons les majories estan ara, si reduïm aquest requisit de majoria qualificada i ho deixem en una majoria absoluta, sí que sortiran candidats.
Ara fan falta els vots de 3/5 parts dels magistrats per nomenar els nous membres als màxims òrgans de govern dels jutges.
I enmig de tota la polèmica, el PSOE es mantindria com a guanyador d'unes eleccions, però el Partit Popular, en segona posició, retallaria distàncies. Ho diu el darrer baròmetre de l'any que ha publicat avui el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS.
L'enquesta s'ha fet en plena polèmica per la reforma de la sedició i la malversació i per les revisions a la baixa de les condemnes a delinqüents sexuals en aplicació de la llei promoguda per la ministra Irene Montero, la coneguda com la llei del sí és sí. El partit d'Alberto Núñez Feijóo puja 1,4 punts i amb un 28,6% en estimació de vot se situa 2 punts del PSOE, que obté un 30,6% i baixa 2,1 punts respecte al novembre. En canvi, la distància entre els dos partits al baròmetre de novembre era de 5,5 punts. Podem es manté en tercera posició amb el 12,4%, 2 dècimes més que el novembre. Vox puja 1 dècima i obté el 10,2%, mentre que Ciutadans creixeria 4 dècimes fins al 2,9%. Pel que fa als partits catalans al Congrés, Esquerra Republicana puja 2 dècimes i obté el 2,4%. Per darrere hi ha Junts, amb l'1,4%, 4 dècimes més. La CUP, amb el 0,6%, redueix en 1 dècima l'estimació de vot respecte al novembre.
Notícies en xarxa.
La Diputació de Barcelona llença un pla de xoc amb 50 milions d'euros més del seu pressupost per reduir la factura energètica dels ajuntaments de la província. Cada municipi podrà reduir el cost energètic en 35 milions d'euros anuals. Amb l'ampliació pressupostària es podran cobrir tots els projectes presentats pels ajuntaments i que arriben a un import proper als 120 milions d'euros. Jordi Casino.
El pla de xoc de la Diputació de Barcelona s'emmarca en el programa sectorial en Renovables 2030 i contempla actuacions en 3 àmbits. Instal·lació de plaques fotovoltaiques, construcció de calderes de biomassa i substitució dels llums de carrer antics per d'altres amb tecnologia LED. En total, l'ENS supramunicipal ha rebut peticions per prop de 300 projectes per part de 150 ajuntaments. Xesco Gomar és el diputat d'Acció Climàtica.
Estem parlant en xifres d'una inversió de 120 milions d'euros en 3 línies de projectes molt bàsiques, que són la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la instal·lació de calderes de biomassa i la renovació de l'enllumenat públic canviant el vapor de sodi a llum LED. Un estalvi a la factura del municipalisme de la província de 35 milions d'euros.
Dos dels municipis que s'han presentat a aquesta convocatòria són Centelles, Osona i Cercs, al Berguedà. Els seus alcaldes, Josep Paré i Jesús Calderé, ens expliquen què faran amb els diners.
Centelles serà el primer municipi de la província de Barcelona que generarà energia. Per tant, doncs, serem el primer municipi de tenir un parc solar públic.
Posar una caldera de biomassa a la zona esportiva, no?, amb el pavelló.
La Diputació de Barcelona financia fins al 90% del cost total de les instal·lacions amb un pressupost màxim d'1,5 milió d'euros per ajuntament.
En matèria de salut, l'Hospital Clínic i l'Hospital Sant Joan de Déu seran els primers de l'Estat en aplicar una teràpia pionera per tractar els malalts de leucèmia sense alternativa terapèutica. Són malalts amb molt mal pronòstic i una esperança de vida molt curta.
L'Agència Espanyola del Medicament ha autoritzat aquest assaig liderat per l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. El tractament anomenat CAR-T consisteix en extreure les cèl·lules T del pacient, les encarregades de la defensa de l'organisme, modificar-les al laboratori i tornar-les a infondre al malalt. Aquesta modificació permet que les cèl·lules ataquin els receptors que es troben a la membrana de les cèl·lules tumorals i els eliminin. El tractament es farà a l'Hospital Sant Joan de Déu i a l'Hospital Clínic de Barcelona i s'hi poden acollir pacients d'arreu d'Europa, tant adults com pediàtrics.
Més en salut, més de la meitat de la població reclusa a Catalunya pateix una malaltia mental, una xifra que és 7 vegades superior a la població general. Ho revela un estudi de la Fundació Justícia i Pau, que adverteix que en molts casos s'estarien vulnerant els drets humans d'aquestes persones empresonades. Carina Beibé.
L'informe adverteix que el 84% dels reclusos pateixen algun tipus de trastorn mental durant la seva estada a la presó i qüestiona si els malalts mentals haurien de complir la seva pena als centres penitenciaris. Defensa que caldria externalitzar els centres psiquiàtrics penitenciaris, prioritzar els règims oberts, les llibertats condicionals i rebaixar les penes. També qüestiona l'atenció d'aquests malalts durant la seva estada a la presó. En aquest sentit, la coautora de l'estudi, Núria Sastre, adverteix que s'estaria produint en molts casos, diu, una vulneració de drets humans.
Si ja és discutible que els interns i internes a les presons gaudeixin de tots els drets humans, encara és molt més discutible i problemàtic les persones que pateixen patologies mentals, perquè la seva capacitat de comprensió, reacció i gestió és molt inferior. Automàticament aquestes persones queden amb situació d'inferioritat.
L'informe també reclama més recursos al Departament de Justícia a través dels nous pressupostos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els Mossos d'Esquadra tornen a detenir el presumpte segrestador d'una dona a les Fonts de Terrassa per un altre delicte similar. El jutge el va posar en llibertat condicional, però se'l considera l'autor dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i temptativa d'agressió sexual d'una altra víctima. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Els Mossos d'Esquadra tornen a detenir el presumpte segrestador d'una dona a les Fonts per un altre delicte similar. L'home de 35 anys ha estat arrestat aquest dimecres a la 1 de la matinada pels agents de la comissaria de Terrassa. Se l'acusa dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i tentativa d'agressió sexual. Es dona la circumstància que aquesta mateixa persona va ser detinguda el passat dia 6 de desembre pels mateixos delictes i a la mateixa zona de Terrassa. Llavors va quedar en llibertat amb càrrecs.
I encara en plana de successos, una pacient de 77 anys denuncia per violació un treballador de l'Hospital Plató de Barcelona.
La dona de 77 anys va presentar denúncia davant dels Mossos d'Esquadra que ja han obert una investigació per aclarir els fets. A hores d'ara estan prenent declaració a tots els treballadors del torn de dia dels fets. De moment, però, no s'ha fet cap detenció. Des de l'hospital asseguren que des de que han sabut el cas han apartat el treballador de manera cautelar. A més, diuen que s'han posat a disposició de la policia de la justícia i han activat el codi de violència sexual per atendre la denunciant.
Més qüestions. La Fiscalia demana 12 anys de presó per l'excap de carreteres a Lleida, Jordi Benet, per suposades irregularitats en contractes d'obra pública entre 2010 i 2016.
Una causa derivada del cas Borea sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida. La Fiscalia vol també que se l'inhabiliti 37 anys per a l'exercici de càrrec públic.
Precisament avui, l'actual president de la Diputació, Joan Talarn, ha demanat celeritat en aquest cas, que encara està en fase d'instrucció per no perjudicar més la institució. UAU, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
Talarn ha assegurat que aquesta situació no només perjudica la institució i els encausats, sinó que també perjudica la imatge que la ciutadania té de la justícia. L'escoltem.
Jo crec que aquest cas Borees, sincerament, dura massa. Les coses no són no tan sols per la institució, sinó per les persones que estan implicades. Crec que mereixen d'una vegada que hi hagi una resolució. En aquest moment encara estem en procés d'instrucció, o sigui que la cosa encara s'allargarà més. Crec que també demostra una situació de l'àmbit judicial que no s'hauria de produir. Sobretot perquè crec que les persones mereixin una resolució com més aviat possible i aquesta institució, aquesta casa, també es mereix que sapiguem exactament què és el que va passar i amb seu judicial aclarir-ho d'una vegada.
El president de l'ENS ho ha dit durant el tradicional esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació, durant el qual també ha mostrat la seva preocupació per les darreres esdevissades a la N-230. Ha assegurat que estan en contacte amb la resta d'administracions, sobretot amb el Ministeri i Ajuntaments, per fer el seguiment de les actuacions necessàries.
I l'alcaldessa de Sant Andreu de la Barca ha demanat explicacions a la Generalitat adreçant una carta al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, on demana tenir accés als expedients oberts pel govern català a la residència de persones grans Vitalia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
Les conselleries de Treball i Drets Socials constaten una falta de personal que provoca no atendre correctament els usuaris de la residència. Davant d'aquests fets, l'alcaldessa Ana Alba ha adreçat una carta al conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, on demana tenir accés als expedients oberts per la Generalitat a la residència de persones grans Vitalia.
Nosaltres hem fet un contacte amb el responsable de Catalunya, ho vam fer ahir, en el moment en què conocimos la notícia. Tenemos la parte de información que da la prensa, tenemos la parte de información que nos da el responsable de Cataluña y ahora evidentemente nos hace falta que la Generalitat de Cataluña nos dé su parte de información que no nos ha hecho llegar y evidentemente que somos afectados porque son nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos los que están allí dentro y queremos saber que están bien. I si no lo están, queremos saber qué podemos hacer y en qué podemos ayudar.
L'Ajuntament té places concertades amb la residència Vitalia de Sant Andreu de la Barca i espera rebre els informes per valorar la situació.
Notícies en xarxa.
A menys d'un dia per l'esperat sorteig de loteria de Nadal, són moltes les administracions que han registrat cues per adquirir el número de la sort. La venda de dècims, a Tarragona, per exemple, ha augmentat gairebé un 10% a la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
La loteria torna aquest dijous 22 de desembre amb un escenari on la pandèmia ja ha quedat enrere i sembla que això ha ajudat a la venda de dècims. Segons afirma Borja Vizcarro, responsable d'una administració de loteria de Tarragona, enguany han augmentat gairebé un 10% les vendes en comparació al 2021.
Doncs la veritat és que si hem de fer un balanç és molt positiu. Estem molt contents. La veritat és que la venda ha anat molt bé. I si fem una comparativa amb l'any passat, estem entre un 10% més de vendes que l'any passat.
L'empenta d'aquestes vendes s'ha vist més pronunciada en les darreres setmanes, inclús en els darrers dies, on molts tarragonins i tarragonines han decidit mantenir la il·lusió fins l'últim moment.
En cultura, tot a punt pel lliurament d'aquí menys d'una hora dels Premis Zirkolika, els guardons que reconeixen els millors espectacles i artistes del món del circ. Hi ha 33 nominacions i es distingirà també la trajectòria del pallasso i rondallaire Cesc Serrat. La gala, al Mercat de les Flors de Barcelona, ha exhaurit totes les entrades. Helena Puigdueta.
Una nit del circ, 13a edició, que fusionarà el lliurament dels premis amb les actuacions dels guardonats de l'any passat. I tot acompanyat de música en directe, la de l'Always Drinking Marching Band, que celebra els seus 25 anys d'existència. Aquest any, a més, també es vol donar especial visibilitat al treball de la companyia Mur, de circ integrador. Ho ha explicat a la xarxa Vicent Llorca, director de la revista Zirkolika i organitzador dels premis.
Aquest any volem fer una menció especial o un reconeixement cap al col·lectiu MUR, que treballa amb persones amb discapacitat i diversitat funcional, i tindrem l'oportunitat de veure dos espectacles, dos números, dos atraccions de circ, una de malabars i una d'equilibris amb humor, que no tenen res a envejar als millors números de circ que també veurem.
La cerimònia, que començarà a les 8 del vespre, es podrà seguir en directe a la plataforma Xala i a partir de 11:15 de la nit a les televisions locals.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En joc, 3 partits de bàsquet. Eurolliga femenina, final del primer quart. Esparts, Girona 17, Perfumeries, Avenida de Salamanca 13. També en joc el partit de l'Eurocup masculina, final del tercer quart. Lletka Beli 58, Joventut de Badalona 69. I a la Lliga EVA, a punt de finalitzar el partit, Palma 79, Salou 80. Per tant, molt bones notícies en aquests 3 partits amb representació catalana. Important el que juga l'Espart Girona a Fontejau davant el Perfumeries Avenida de Salamanca. Domina el conjunt gironí per 4 punts de diferència. També a l'Eurocup masculina aquesta victòria momentània del Joventut de Badalona, que ho té tot de cara, i a la Lliga EVA a punt de finalitzar el Salou, que domina a Mallorca contra el Palma. Queden pocs segons perquè finalitzi aquest partit, 79-80. I en futbol és notícia en el dia d'avui que el Lleida Esportiu ha destituït l'entrenador Pere Martí. El club del Segrià ho ha comunicat avui. La mala dinàmica de l'equip a la segona federació, que s'ha situat, recordem, l'equip en zona de descens després de 2 derrotes seguides, n'ha motivat la destitució. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Només faltava que el club fes oficial el que des del diumenge de la setmana passada l'entorn de Lleida Esportiu preveia després de la derrota davant el Badalona al futur, la destitució de Pere Martí com a entrenador del conjunt. Una decisió que ha fet pública el president de Lleida Esportiu, Lluís Pereira, aquest dimecres i que, segons ell mateix, es va prendre el diumenge i no abans del partit del Camp d'Esports.
La decisió se tomó después del último partido. Antes no había decisión. Y no tenemos entrenador todavía designado, porque merece una reflexión y pensar. Tenemos un pequeño margen de tiempo para tomar esa decisión.
La voluntat del club és, però, que el nou director d'orquestra pugui arribar el més aviat possible, conscients que la plantilla torna el 27 de desembre de les festes nadalenques i que tingui unes característiques com a entrenador semblants a les que buscaven a l'estiu quan Martí va ser l'escollit. Els candidats a la banqueta lleidatana poden ser entrenadors que no hagin entrenat aquesta temporada, que hagin estat destituïts d'un club fora del futbol espanyol o que formin o hagin format part aquest curs 22-23 d'un filial.
Gràcies, Sergi Guiu, des de UAU Lleida Ràdio. I el Barça femení torna a jugar al Camp Nou. Fan un partit important avui a les 9 de la nit davant el Rosengård suec.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en Xarxa.
Cada vegada fa més fred i els dies són més curts. Fins aquí cap notícia. Però el Nadal ho compensa tot. Fa tants dies que us en parlo que pensareu que tinc algun tipus d'interès en predicar les festes, però més enllà de ser una ferma defensora de les tradicions, m'emociona veure com els dies s'omplen de propostes per a tothom. També és una bona oportunitat per corregir aquells petits errors lingüístics que cometem per costum. I ara em desvio una mica del tema, perquè des del Consorci per a la Normalització Lingüística d'Osona ens donen un cop de mà amb el vocabulari d'aquesta època per dir correctament pessebre, nit de Nadal o cavalcada. Precisament a la capital osonenca, Manlleu, han preparat 34 dies per xalar. Fins al 8 de gener, el centre del municipi es transforma en un parc de gel ambientat de la màgia que caracteritza les festes nadalenques. Atenció, dues pistes de gel, una per als més hàbils i experts i una altra per als que tot just comencen. En total, 1.000 metres quadrats per patinar, la pista de gel més gran de Catalunya a l'aire lliure. Fa més de 20 anys que el Bo de Nadal sacseja Manlleu durant un mes, també amb activitats ben diverses. Fins al 8 de gener, Bo de Nadal de Manlleu. Trobareu tots els detalls de la proposta al web bodenadal.cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Tot són dreceres. Fumegen despulles de membres en zel. Cavalls de silenci abissal tramunten la carena. Cada passa és un ròssec de nafres silents. Cada revol és un altíssim mirador sense barana. Com volem anar més lluny si en el mar de la pell no s'hi albira cap balam? Allà on no hi ha camí, per anar enlloc, tot són dreceres. Marcel Ayats, dins de la plaqueta Aquella nostàlgia del país ignorat, editat per Papers de Versàlia.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Primer cara a cara al Senat entre el president del govern espanyol i el líder de l'oposició des de la decisió del Tribunal Constitucional d'aturar la reforma del Poder Judicial. Cristina Cantal.
Pedro Sánchez ha advertit a Alberto Núñez Feijóo que tot i els seus intents de permudir el Congrés, la cambra parlarà alt i clar. El líder dels populars, per la seva banda, ha reptat el president espanyol a convocar eleccions.
El senyor Feijóo lleva 9 meses en la política nacional. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales. Ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto.
El Parlamento va a hablar, que hable de verdad, y que hable el Parlamento de toda España. Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad.
La Diputació de Barcelona llença un pla de xoc amb 50 milions d'euros més del seu pressupost per reduir la factura energètica dels ajuntaments de la província.
Cada municipi podrà reduir el cost energètic en 35 milions d'euros anuals. El diputat d'Acció Climàtica, Xesco Gomar, explica que amb l'ampliació pressupostària es podran cobrir tots els projectes presentats pels consistoris.
Estem parlant en xifres d'una inversió de 120 milions d'euros en 3 línies de projectes molt bàsiques, que són la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la instal·lació de calderes de biomassa i la renovació de l'enllumenat públic canviant el vapor de sodi a llum LED. Un estalvi a la factura del municipalisme de la província de 35 milions d'euros.
Més de la meitat de la població reclusa a Catalunya pateix una malaltia mental, una xifra que és 7 vegades superior a la població general.
Ho revela un estudi de la Fundació Justícia i Pau. La seva coautora, Núria Sastre, adverteix que en molts casos s'estarien vulnerant els drets humans.
Si ja és discutible que els interns i internes a les presons gaudeixin de tots els drets humans, encara és molt més discutible i problemàtic les persones que pateixen patologies mentals. La seva capacitat de comprensió, reacció i gestió és molt inferior. Automàticament aquestes persones queden en situació d'inferioritat.
Els Mossos d'Esquadra tornen a detenir el presumpte segrestador d'una dona a les Fonts, a Terrassa, per un altre delicte similar.
El jutge el va posar en llibertat condicional, però se'l considera l'autor dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i temptativa d'agressió sexual d'una altra víctima.
Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Els Mossos d'Esquadra tornen a detenir el presumpte segrestador d'una dona a les Fonts per un altre delicte similar. L'home de 35 anys ha estat arrestat aquest dimecres a la 1:00 a.m. pels agents de la comissaria de Terrassa. Se l'acusa dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i tentativa d'agressió sexual.
Tot a punt pel lliurament d'aquí mitja hora dels Premis Zircòlica, els guardons que reconeixen els millors espectacles i artistes del món del circ.
La gala al Mercat de les Flors de Barcelona ha exhaurit totes les entrades. Hi ha 33 nominats i, com explica el responsable dels Premis, Vicent Llorca, es vol donar visibilitat al circ integrador.
Aquest any volem fer una menció especial o un reconeixement cap al col·lectiu MUR, que treballa amb persones amb discapacitat i diversitat funcional, i tindrem l'oportunitat de veure 2 espectacles, 2 números, 2 atraccions de circ, una de malabars i una d'equilibris amb humor.
I en esports, el Lleida Esportiu ha destituït l'entrenador Pere Martí Joan Barberà.
El club de la capital del Segrià ho ha comunicat en el dia d'avui. La mala dinàmica de l'equip a la segona federació de futbol, l'equip s'ha situat en zona de descens després de 2 derrotes seguides, n'ha motivat la destitució.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores encara mantindrem aquestes boires que han estat persistents durant el matí, que no s'han acabat de trencar i encara es mantenen cap al nord de la depressió central, i així continuarem tenint el cel ennuvolat i emboirat durant aquesta tarda en aquest sector. També cal dir que de cara al final del dia es formaran intervals de núvols més baixos i compactes cap a la cara nord del Pirineu, on el cel quedarà més tapat i, a més, no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble. De cara als propers dies continuarem amb la mateixa tendència de boires matinals extenses i denses que es mantindran en algun sector, sobretot cap al nord de la depressió central, i en canvi la resta del país dominarà l'ambient assolellat i tot plegat farà que hi hagi una temperatura ben diferent entre els llocs amb boira on l'ambient serà fred i, en canvi, cap a la resta, on durant les hores centrals del dia la temperatura serà més agradable, especialment als punts del litoral i prelitoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Trànsit a aquesta hora encara afectat per alguna incidència, en aquest cas a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès. Hi ha hagut un accident en sentit Girona. Hi ha dos carrils tallats i de moment uns 3 quilòmetres de cues en aquest punt, aquest accident més o menys recent de fa poca estona. A la resta queda un cert volum de trànsit encara a diferents trams, sobretot en el cas de l'entrada per la C58 i C33, es mantenen les dues en retencions entre Montcada i el Nus. També la pota nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, o també en aquest cas entrant per l'autovia 2 a partir de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà, o entrant per la B23 entre Molins de Rei, sobretot a partir de Sant Feliu també, i fins a l'avinguda Diagonal. Les dues rondes encara molt atapeïdes, les dues en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Primer cara a cara al Senat entre el president del govern espanyol i el líder de l'oposició des de la decisió del Tribunal Constitucional d'aturar la reforma del poder judicial. Pedro Sánchez ha advertit a Alberto Núñez Feijóo que, tot i els seus intents per emmudir el Congrés, la cambra parlarà alt i clar. El líder dels populars, per la seva banda, ha reptat el president espanyol a convocar eleccions.
Tot plegat mentre a aquesta hora està reunit de nou d'urgència el ple del Tribunal Constitucional per decidir si estima o no el recurs presentat pel Senat contra les cautelaríssimes que demana el PP per aturar el ple de dijous referent a la reforma del propi alt tribunal. El Senat va decidir aquest dimarts presentar aquest recurs de súplica i també va decidir mantenir aquest dijous el debat i la votació de la reforma del Codi Penal, però sense les esmenes que afecten el Tribunal Constitucional. Si l'alt tribunal fes cas al Senat i revoqués les mesures cautelaríssimes, aquest dijous es podrien votar aquestes esmenes, però la relació de forces dins del ple fa pensar que això no passarà.
Mentrestant, tornant al Senat, com dèiem, aquest cara a cara entre Sánchez i Feijóo ha servit un cop més per mostrar les posicions enrocades de tots dos líders. David Amador.
Així és, Lali. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantenen la tensió per la reforma del poder judicial en un cara a cara crispat al Senat. Sánchez ha acusat Feijóo d'haver aconseguit emmudir les Corts.
El señor Feijóo lleva 9 meses en la política nacional. 9 meses. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales. Esa es la gran aportación del Partido Popular de Feijóo. Enmudecer a las Cortes Generales. Ustedes lo están intentando, pero a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar, y va a hablar claro y alto.
Al seu torn, Feijóo ha criticat les sessions, segons ell, als independentistes, i ha demanat de nou la convocatòria d'eleccions generals.
Si usted quiere, nos volvemos a encontrar, porque estábamos de acuerdo antes de las elecciones, y eso es lo que se sometió a las elecciones. Y por tanto, señoría, dado que el Parlamento va a hablar, que hable de verdad, que hable con intensidad, y que hable el Parlamento de toda España, que es el conjunto de los españoles. Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad.
La sessió de control al Senat ha començat a les 4 de la tarda abans que en aquests moments s'estigui reunint de nou el Tribunal Constitucional per resoldre les al·legacions que ha registrat el Senat.
Gràcies, David. Tot plegat quan s'espera que demà el PSOE i Podem registrin al Congrés una proposició de llei per renovar el poder judicial després d'aquest bloqueig interposat pel Tribunal Constitucional.
Notícies en xarxa.
La Diputació de Barcelona llença un pla de xoc amb 50 milions d'euros més del seu pressupost per reduir la factura energètica dels ajuntaments de la província. Cada municipi podrà reduir el cost energètic en 35 milions d'euros anuals. Amb l'ampliació pressupostària es podran cobrir tots els projectes presentats pels ajuntaments i que arriben a un import proper als 120 milions d'euros. Jordi Casino.
El pla de xoc de la Diputació de Barcelona s'emmarca en el programa sectorial en renovables 2030 i contempla actuacions en tres àmbits: instal·lació de plaques fotovoltaiques, construcció de calderes de biomassa i substitució dels llums de carrer antics per d'altres amb tecnologia LED. En total, l'ENS supramunicipal ha rebut peticions per prop de 300 projectes per part de 150 ajuntaments. Xesco Gomar és el diputat d'Acció Climàtica.
Estem parlant en xifres d'una inversió de 120 milions d'euros en tres línies de projectes molt bàsiques, que són la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la instal·lació de calderes de biomassa i la renovació de l'enllumenat públic canviant el vapor de sodi a llum LED. Un estalvi a la factura del municipalisme de la província de 35 milions d'euros.
Dos dels municipis que s'han presentat a aquesta convocatòria són Centelles, Osona i Cercs, al Berguedà. Els seus alcaldes, Josep Parell i Jesús Calderer, s'expliquen què faran amb els diners.
Centelles serà el primer municipi de la província de Barcelona que generarà energia. Per tant, doncs, serem el primer municipi de tenir un parc solar públic.
Posar una caldera de biomassa a la zona esportiva, no?, amb el pavelló.
La Diputació de Barcelona financia fins al 90% del cost total de les instal·lacions amb un pressupost màxim d'1,5 milió d'euros per ajuntament.
Paral·lelament, encara al voltant de l'energia, Repsol ha invertit ja 300 milions d'euros en la descarbonització de Tarragona. Radio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Un dels principals objectius era avançar en la descarbonització de la refineria i en aquest àmbit han reduït l'emissió de 32.000 tones de CO2 a l'any. Aquesta parada ha suposat una inversió de 100 milions d'euros per l'empresa i deixa la refineria a punt per als 6 anys vinents. De fet, des del 2021, Repsol ha invertit 300 milions d'euros en matèria de descarbonització a Tarragona. Sancho explica que el següent pas és una gran parada a la química derivada. Aquesta es donarà al febrer del 2024 i les inversions en matèria de descarbonització podrien superar les dades de la refineria.
Hi ha un projecte molt important d'electrificació de les màquines. Això comporta una inversió molt, molt rellevant. Estem parlant que ara mateix, a la parada del febrer del 24, un volum entre despeses i inversions que assolirà, inclús pot superar l'inversió de 100 milions que hem fet a la parada de refineria.
Altres projectes capdals en aquesta línia són el gran electrolitzador d'hidrogen verd que arribarà al 2025 i la planta de producció d'etanol amb residus urbans que operarà al 2026.
En salut, l'Hospital Clínic i l'Hospital Sant Joan de Déu seran els primers de l'Estat en aplicar una teràpia pionera per tractar els malalts de leucèmia sense alternativa terapèutica. Són malalts amb molt mal pronòstic i una esperança de vida molt curta.
L'Agència Espanyola del Medicament ha autoritzat aquest assaig liderat per l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. El tractament anomenat CAR-T consisteix en extreure les cèl·lules T del pacient, les encarregades de la defensa de l'organisme, modificar-les al laboratori i tornar-les a infondre al malalt. Aquesta modificació permet que les cèl·lules ataquin els receptors que es troben a la membrana de les cèl·lules tumorals i els eliminin. El tractament es farà a l'Hospital Sant Joan de Déu i a l'Hospital Clínic de Barcelona i s'hi poden acollir pacients d'arreu d'Europa, tant adults com pediàtrics.
Més en matèria de salut, més de la meitat de la població reclusa a Catalunya pateix una malaltia mental, una xifra que és 7 vegades superior a la població general. Ho revela un estudi de la Fundació Justícia i Pau que adverteix que en molts casos s'estarien vulnerant els drets humans d'aquestes persones empresonades. Carina Bellbé.
L'informe adverteix que el 84% dels reclusos pateixen algun tipus de trastorn mental durant la seva estada a la presó i qüestiona si els malalts mentals haurien de complir la seva pena als centres penitenciaris. Defensa que caldria externalitzar els centres psiquiàtrics penitenciaris, prioritzar els règims oberts, les llibertats condicionals i rebaixar les penes. També qüestiona l'atenció d'aquests malalts durant la seva estada a la presó. En aquest sentit, la coautora de l'estudi, Núria Sastre, adverteix que s'estaria produint en molts casos, diu, una vulneració de drets humans.
Si ja és discutible que els interns i internes a les presons gaudeixin de tots els drets humans, encara és molt més discutible i problemàtic que les persones que pateixen patologies mentals, perquè la seva capacitat de comprensió, reacció i gestió és molt inferior. Automàticament aquestes persones queden amb situació d'inferioritat.
L'informe també reclama més recursos al Departament de Justícia a través dels nous pressupostos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els Mossos d'Esquadra tornen a detenir el presumpte segrestador d'una dona a Les Fonts, a Terrassa, per un altre delicte similar. El jutge el va posar en llibertat condicional, però se'l considera l'autor dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i temptativa d'agressió sexual d'una altra víctima. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Els Mossos d'Esquadra tornen a detenir el presumpte segrestador d'una dona a Les Fonts per un altre delicte similar. L'home de 35 anys ha estat arrestat aquest dimecres a la 1 de la matinada pels agents de la comissaria de Terrassa. Se l'acusa dels delictes de detenció il·legal, maltractaments i tentativa d'agressió sexual. Es dona la circumstància que aquesta mateixa persona va ser detinguda el passat dia 6 de desembre pels mateixos delictes i a la mateixa zona de Terrassa. Llavors va quedar en llibertat amb càrrecs.
Més en matèria judicial, la Fiscalia demana 12 anys de presó per l'excap de carreteres a Lleida, Jordi Benet, per suposades irregularitats en contractes d'obra pública entre 2010 i 2016.
Una causa derivada del cas Borea sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida. La Fiscalia vol també que se l'inhabiliti 37 anys per a l'exercici de càrrec públic.
Precisament avui, l'actual president de la Diputació, Joan Talarn, ha demanat celeritat en aquest cas, que encara està en fase d'instrucció, per no perjudicar més la institució. Ho ha Ulla i de Ràdio.
Talarn ha assegurat que aquesta situació no només perjudica la institució i els encausats, sinó que també perjudica la imatge que la ciutadania té de la justícia. L'escoltem.
Jo crec que aquest cas, Borràs, sincerament, dura massa. Les coses no són, no tan sols per la institució, sinó per les persones que estan implicades. Crec que mereixen d'una vegada que hi hagi una resolució. En aquest moment encara estem en procés d'instrucció, o sigui que la cosa encara s'allargarà més. Crec que també demostra una situació de l'àmbit judicial que no s'hauria de produir, sobretot perquè crec que les persones mereixin una resolució com més aviat possible i aquesta institució, aquesta casa, també es mereix que sapiguem exactament què és el que va passar i amb seu judicial aclarir d'una vegada.
El president de l'ENS ho ha dit durant el tradicional esmorzar de Nadal amb els mitjans de comunicació, durant el qual també ha mostrat la seva preocupació per les darreres esdevissades a la N-230. Ha assegurat que estan en contacte amb la resta d'administracions, sobretot amb el Ministeri i Ajuntaments, per fer el seguiment de les actuacions necessàries.
I el Tribunal Constitucional andorrà dictamina que és discriminatori diferenciar entre casament civil i matrimoni eclesiàstic. El màxim òrgan judicial del Principat ha emès una sentència en resposta a un recurs d'inconstitucionalitat presentat pels consellers del grup parlamentari socialdemòcrata. Andorra Televisió, Pere Moliner.
La diferència entre casament civil i matrimoni eclesiàstic al Codi de Família andorrà és discriminatòria. Així ho dicta una sentència del Tribunal Constitucional del Principat que dona la raó als consellers generals socialdemòcrates que hi van recórrer. Els catòlics seran tractats de manera diferent en funció de si són heterosexuals o homosexuals. Els primers podran triar entre el casament civil i el matrimoni canònic, els segons no seran lliures de triar, ja que només podran optar pel casament civil. És un dels arguments del Tribunal Constitucional d'Andorra per titllar de discriminatòria la diferència que estableix el Codi de Família aprovat pel Consell General el juliol entre matrimoni i casament civil. El TC cita el precedent d'una sentència similar del Tribunal Constitucional d'Àustria del 2017, on es declarava contrari al principi d'igualtat el fet de designar matrimoni, la unió de parelles heterosexuals i aliança enregistrada, les homosexuals. La sentència ve després que el PS portés a l'alt tribunal aquests articles del Codi de Família i la institució decidís estudiar-los.
Notícies en xarxa.
A menys d'un dia per l'esperat sorteig de loteria de Nadal, són moltes les administracions que han registrat cues per adquirir el número de la sort. A Vic, les administracions de loteria tanquen una campanya que s'ha mantingut estable en vendes al voltant dels 4,7 milions d'euros, segons dades de loteries i apostes de l'Estat. El nou FM, Martí Rubiró.
Últimes cues a les administracions de Vic que tanquen una campanya que, segons dades de loteries i apuestes de l'Estado, s'ha mantingut estable respecte a anys anteriors, situant-se en els 4,7 milions d'euros. Joaquim Avila, responsable de l'administració de loteries número 1 de Vic.
S'ha vengut bastant, més que l'any passat, i la gent està molt animada. Vol treure, i és una cosa que es necessita. Ara, en aquests moments, es necessita.
Després d'uns dies de feina desbordada, aquest dimecres a les administracions s'hi venien els últims dècims. Demà, l'activitat a les loteries i arrencarà a primera hora i pendents del sorteig. I on el cava també és a la nevera, és el cau del Drac, al carrer Manlleu. El seu responsable, Miquel Colina, ja ha viscut diverses vegades la sensació de repartir premis. El més sonat, sens dubte, va ser l'any 2005, quan el primer premi va caure íntegrament a la capital osonenca. Miquel Colina, responsable del cau del Drac de Vic.
La veritat que estem molt acostumats a donar premis, però mai en tenim prou, perquè al final és la nostra feina. El més maco d'aquesta feina és poder repartir il·lusió.
Si la sort torna o no a la comarca, ho decidiran les boles d'un sorteig que arrencarà a les 9 del matí al Teatre Real de Madrid.
En cultura, tot a punt pel lliurament d'aquí pocs minuts dels Premis Zirkolika, els guardons que reconeixen els millors espectacles i artistes del món del circ. Hi ha 33 nominacions i es distingirà també la trajectòria del pallasso i rondallaire Cesc Serrat. La gala al Mercat de les Flors de Barcelona ha exhaurit totes les entrades. Helena Puigdueta.
Una nit del circ, 13a edició, que fusionarà el lliurament dels premis amb les actuacions dels guardonats de l'any passat, i tot acompanyat de música en directe, la de l'Always Drinking Marching Band, que celebra els seus 25 anys d'existència. Aquest any, a més, també es vol donar especial visibilitat al treball de la companyia Mur, de circ integrador. Ho ha explicat a la xarxa Vicent Llorca, director de la revista Zirkolika i organitzador dels premis.
Aquest any volem fer una menció especial o un reconeixement cap al col·lectiu Mur, que treballa amb persones amb discapacitat i diversitat funcional, i tindrem l'oportunitat de veure dos espectacles, dos números, dos atraccions de circ, una de malabars i una d'equilibris amb humor, que no tenen res a envejar als millors números de circ que també veurem.
La cerimònia, que començarà a les 8 del vespre, es podrà seguir en directe a la plataforma Xala i a partir de 11:15 de la nit a les televisions locals.
I una caravana amb llibres i productes pirinencs recorrerà les 9 comarques de muntanya de Catalunya al llarg de l'any 2023. El nou vehicle l'han batejat com La Barraca, tot inspirant-se en la companyia de teatre itinerant que el poeta Federico García Lorca va crear als anys 30 del segle passat. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
La Barraca de Lorca volia apropar el teatre a zones rurals d'Andalusia i ara es vol fer el mateix amb els llibres al Pirineu català. El projecte la idea la llibreria de pensament crític al refugi de la Seu d'Urgell en col·laboració amb d'altres projectes cooperatius que s'han encarregat del muntatge del vehicle, la difusió i el marxandatge. Miquel Albero és el cofundador del refugi.
Tindrà una dona de 2x2 i allà on anem desplegarà aquesta dona i desplegarà els taules amb els llibres i tot el material que tenim aquí. I la idea també és aprofitar aquesta camper quan vingui algun autor o autora o algun esdeveniment cultural, poder oferir de dir, vale, pues, el divendres vens a la Seu, al millor demà hem d'anar a un mercat, volem anar més enllà d'una venda de llibres pura i dura, no?
La Barraca s'ha presentat en els actes del primer aniversari del refugi. En aquest primer any d'activitat, la nova llibreria ha esdevingut un focus d'activitat cultural pel centre històric de la Seu i ha impulsat diverses presentacions, concerts i exposicions.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En joc un partit de bàsquet de l'Eurolliga femenina a Fontejau. Final del segon quart està dominant l'Uni Girona. L'Espar Uni Girona davant al Perfumeries Avenida de Salamanca per 33-19. I acaben de finalitzar dos partits dels que estaven pendents. A l'Eurocup masculina, el Joventut de Badalona, la Penya, ha guanyat a la pista del Liechtenstein 76-90. Important el triomf del conjunt badaloní a la segona competició continental. I també ha guanyat el Salou, en aquest cas partit de la Lliga EVA, jornada intersetmanal, Palma 79, Salou 80, d'un punt ha guanyat el conjunt tarragoní a la pista de l'equip mallorquí. I en futbol és notícia en el dia d'avui que el Lleida Esportiu ha anunciat la destitució de l'entrenador Pere Martí. El club de la capital del Segrià, que ja va prendre aquesta decisió, ho ha comunicat aquest mateix matí. La mala dinàmica de l'equip lleidatà a la segona federació està en zona de descens després de dues derrotes seguides, n'ha motivat la destitució. Ens n'informa, ens ho explica des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Només faltava que el club fes oficial el que des del diumenge de la setmana passada l'entorn de Lleida Esportiu preveia després de la derrota davant el Badalona al futur, la destitució de Pere Martí com a entrenador del conjunt. La una decisió que ha fet pública el president de Lleida Esportiu, Luis Pereira, aquest dimecres i que, segons ell mateix, es va prendre el diumenge i no abans del partit del Camp d'Esports.
La decisió se tomó después del último partido. Antes
no había decisión. Y no tenemos entrenador todavía designado, porque merece una reflexión y pensar. Tenemos un pequeño margen de tiempo para tomar esa decisión.
La voluntat del club és, però, que el nou director d'orquestra pugui arribar el més aviat possible, conscients que la plantilla torna el 27 de desembre de les festes nadalenques i que tingui unes característiques com a entrenador semblants a les que buscaven a l'estiu quan Martín va ser l'escollit. Els candidats a la banqueta lleidatana poden ser entrenadors que no hagin entrenat aquesta temporada, que hagin estat destituïts d'un club fora del futbol espanyol o que formin o hagin format part aquest curs 22-23 d'un filial.
Gràcies, Sergi Guiu. Des d'UAU Lleida Ràdio, més aspectes a destacar del futbol, perquè el Barça femení torna a jugar al Camp Nou. Fan un partit important avui a les 9 de la nit. Les blaugranes reben el Rosengård suec en la darrera jornada de la fase de grups de la màxima competició continental de la Champions femenina. El conjunt català necessita la victòria per assegurar-se la primera posició de la lligueta. Per cert, que avui hem conegut que hi haurà un Barça-Real Madrid a la semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina, l'altra finalista de la competició que es disputarà a Mèrida. La tercera setmana del mes de gener sortirà del partit entre la Real Societat i l'Sporting Club Huelva. Més futbol, per recordar que ahir l'Espanyol va passar ronda a la Copa del Rei en imposar-se, no sense patiment, a l'Atlético Paso de la illa de La Palma, a les Canàries, per 0 gols a 1. Demà serà el torn per al Girona, que visita el camp del Cacereño, mentre que el Nàstic de Tarragona rebrà al nou estadi la visita del Màlaga. Recordem, són partits de la segona eliminatòria de la competició del CAO que es disputen a partit únic. Divendres el sorteig i serà l'Espanyol, també el Barça, que entra a la ronda de setzens. Veurem si són, esperem que sí, el Girona i el Nàstic de Tarragona. I hem de destacar en waterpolo, l'Estrasburg Sabadell buscarà avui la primera victòria del curs a la Champions masculina de waterpolo a 8:45 del vespre, jugant a la pista del Budapest hongarès.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Treu a plom l'última gota que fa cercles al meu vas. Es desplacen com onades i m'he vist a l'oceà. Però he caigut damunt d'un tot clavant-me una ciutat. M'ha fet mal, m'ha deixat marca, res que no es pugui curar. Sóc entre aquí i el lloc, tot i que sigui poc, ens trobem per fer junts el carrer cap a casa. Seguint l'edat dels arbres, a cada vèrtebra que em veig. Soc meridià, soc coordenada, soc el que pensi que he de ser. En un mapa ple de vides, de deliris vegetals. Tinc estrelles, mas piscines, tinc coliva trimestral. Sóc mentre aquí hi ha lloc, tot i que sigui poc ens trobem per fer junts el carrer cap a casa. Sóc mentre voli d'or, tot i que ens pesi prou ens veiem i fem part del dibuix d'aquest atlas. I somrius a la foto de l'art.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Primer, cara a cara al Senat entre el president del govern espanyol i el líder de l'oposició des de la decisió del Tribunal Constitucional d'aturar la reforma del poder judicial. Pedro Sánchez ha advertit a Alberto Núñez Feijóo que, tot i que els seus intents per amudir el Congrés, la cambra parlarà alt i clar. El líder dels populars, per la seva banda, ha reptat el president espanyol a convocar eleccions. Escoltem-los tots dos.
Si usted quiere, nos volvemos a encontrar, porque estábamos de acuerdo antes de las elecciones. Y por tanto, señoría, dado que el Parlamento va a hablar, que hable de verdad y que hable el Parlamento de toda España. Convoque usted unas elecciones y hablamos de verdad.
El señor Feijóo lleva 9 meses en la política nacional. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales. Pero a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar. Y va a hablar claro y alto.
Tot plegat mentre aquesta hora està reunit de nou i d'urgència al ple del Tribunal Constitucional per decidir si estima o no el recurs presentat pel Senat contra les cautelaríssimes que demana el PP per aturar el ple de dijous referent a la